L'excés de confiança i les imprudències al volant van ser les principals causes dels accidents de trànsit a les carreteres catalanes l'any passat. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Durant l'any 2022 es van registrar a Catalunya un total de 208 accidents de trànsit en totes les carreteres, urbanes i interurbanes, on 225 persones hi van perdre la vida. Això és un 7% menys de víctimes mortals i gairebé un 9% menys de sinistres mortals que l'any 2019. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
I el gener del 2023 no ha començat gaire bé. En només 18 dies, atenció, ja han mort 12 persones al volant.
Des del Servei Català de Trànsit atribueixen aquestes dades a un excés de confiança, ja que la majoria de sinistres han passat prop dels domicilis de les víctimes i, per tant, en vies conegudes i que freqüentaven. En el global de l'any passat, també les imprudències van causar la majoria de col·lisions mortals, ho explicava Ramon Lamia, el director del Servei Català de Trànsit.
És aquesta mobilitat de perímetre, més interna, més laboral, més de dia feiner, també, que ha provocat aquestes 12 víctimes mortals.
Avui que s'ha presentat el balanç de sinistralitat de l'any 2022, escoltarem la veu de les víctimes de trànsit, que en molts casos denuncien que se senten desprotegides judicialment i demanen més mesura. Ho farem amb el delegat a Catalunya de l'ONG Stop Accidents, és en Lilo Villasante. A banda, demà totes les mirades estaran posades a la cimera entre els presidents espanyol i francès que es farà a la ciutat de Barcelona.
Una cimera que ha de servir per signar el tractat entre Espanya i França i que de retruc beneficiarà a Catalunya tant pel que fa a les relacions comercials com perquè s'hi podran plantejar qüestions com ara les autopistes, les connexions ferroviàries o l'hospital transfronterer de Puigcerdà.
Però la polèmica està servida perquè el govern espanyol hi torna i reforça el missatge que ja va enviar fa uns dies i que enerva l'independentisme que celebren aquesta cimera a Barcelona. Es demostra que el procés d'independència ja s'ha acabat.
¿Sabe usted quién fue el primero que dijo que el proceso soberanista había terminado? Fue un Sánchez, pero no Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, sino Jordi Sánchez, que era uno de los líderes independentistas.
Insistia aquest matí el ministre de la Presidència, Félix Bolaño. I a l'altra banda, des de l'Assemblea Nacional Catalana, que han convocat una manifestació de rebuig prop del punt de reunió dels presidents, han avisat a Esquerra de les contradiccions d'enviar representants a la protesta i al mateix temps a la cimera.
Aquestes contradiccions de vegades doncs, passen factura perquè la gent també pot pensar el que vol.
Tenia que hi havia el...
És la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, que avui ha passat pels micròfons de Ràdio Estel. I pel que fa als esports, avui torna la Copa del Rei per l'Espanyol. Els blanquiblaus visiten l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés a les 8 del vespre. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Els blanquiblaus viatgen amb la intenció de repetir el resultat de Lliga on van guanyar per la mínima, amb un gol de Martin Braithwaite al 82, però aquesta vegada el danès és baixa per molèsties musculars.
I en tenis, patacada de Rafa Nadal a l'Open d'Austràlia. El manacorí ha quedat eliminat després de caure contra el número 65 del món, Mackenzie McDonald.
Sí, Nadal ha estat incòmode durant tot el partit i, de fet, ha demanat aturar-lo uns minuts per unes punxades a la cuixa esquerra. Finalment ha caigut per 3-16-0.
I avui la informació cultural passa per explicar que a mitjans del mes de setembre d'aquest any hi haurà una nova edició del Llama Fest, un festival dedicat a l'humor. Ho ha avançat a Ràdio Estel la propietària de la llibreria Llama Store, Abigail López.
L'espai està reservat, la idea és fer un el mateix espai i ampliar una miqueta més i ja estem treballant i espero que pugueu veure moltes noies al Llama Fest.
Es farà aquest Llama Fest a la Lleialtat Santsenca, un espai dedicat a la cultura situat al barri de Sants de Barcelona. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Des de la llibreria d'humor de l'Eixample de Barcelona defensen que la igualtat arribarà quan les dones puguin ser mediocres. La directora Abigail López ha detallat que, malauradament, hi ha moltes noies que es queden pel camí del món de l'humor perquè l'esforç que han de fer és més gran que el que han de fer els homes.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa com cada tarda el Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures van baixant, avui ha fet molt més fred que no pas ahir i les temperatures baixaran més de cara als propers dies. Tot el que resta de setmana, temperatures de rigorós hivern. Ahir les màximes arribaven fins als 17-18 graus, avui les més altes de 12-13, per tant, un descens en les màximes d'uns 5 graus, però en molts punts a les comarques del Pirineu temperatures poc per sobre dels 0 graus, perquè continuaran avant el seu vessant nord, és a dir, Vall d'Aran, nord del Pallars i també Principat d'Andorra i Alta Ribagorça. La resta de Catalunya, tarda variable, possibilitat d'algun ruixat en forma de neu per damunt dels 800 o 900 metres cap als voltants del Montseny i també cap al nord del Maresme, sud de Girona, però serien fenòmens puntuals i aïllats. El vent encara amb una mica de força, sobretot a les parts més altes del Pirineu, a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, però la resta anirà desapareixent a poc. I per demà esperem una jornada amb continuació d'aquestes nevades al vessant nord del Pirineu, nuvolositat variable a la resta, amb grans clarianes, però sobretot amb temperatures encara més baixes que les d'avui. A primeres hores del matí, les glaçades seran pràcticament generals, tot i que no arribaran a la mateixa costa.
L'excés de confiança i la imprudència. Aquestes són les principals causes dels accidents mortals de trànsit a les carreteres interurbanes catalanes, segons el balanç que ha presentat avui el Servei Català de Trànsit. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Unes xifres que no milloren, ja que en els 18 dies que portem d'any ja hi ha hagut 12 víctimes mortals a les carreteres catalanes, arribant a la xifra mitjana de víctimes d'accidents de trànsit del gener. En la presentació del balanç de sinistralitat del 2022, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, ho associa a l'excés de confiança.
És aquesta mobilitat de perímetre, més interna, més laboral, més de dia feiner també, que ha provocat aquestes 12 víctimes mortals. I aquí jo no tinc la causa, perquè s'estan moltes d'elles investigant. Però si això t'ha passat molt a prop d'on vius, en unes carreteres que probablement coneixes, doncs podem extreure algunes conclusions, no? Un excés de confiança, etc.
A més, gairebé s'han doblat els atropellaments en vies interurbanes en comparació amb les dades d'abans de la pandèmia. El 2022 hi van haver 17 atropellaments, més de la meitat a l'autopista AP7. El cap de la divisió de trànsit dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Andreu González, ha explicat que la majoria són imprudències de conductors o manca d'hàbit d'entendre la nova situació d'aquestes vies alliberades de peatges.
La gent, quan tenim un incident, un accident, una avaria, no saben què fer. Sortint del cotxe i en comptes de... I jo aconsellaria, hem de sortir del cotxe, hem d'apartar-nos de la carretera, hem de posar-nos darrere de la vianda i esperar que ens assisteixin. I si el cotxe es pot moure, el cotxe s'ha de moure i s'ha d'apartar. I l'hem de portar en un lloc on puguem estar tranquil·lament i segur. I això explica molts dels atropellaments que tenim.
De fet, si desgranem aquestes dades, veurem que l'autopista AP7, que ja és gratuïta, és la carretera amb més sinistres mortals, Sílvia.
Aquesta via tanca el 2022 amb 24 víctimes. La segueix la Nacional 260, amb 7 persones que han perdut la vida en aquesta carretera. I en tercer lloc, l'autovia A2, amb 6 víctimes mortals.
A banda de l'augment dels atropellaments, el que també puja aquest 2022 són els xocs frontals.
Són un total de 44 col·lisions d'aquest tipus l'any passat, un 13% més que abans de la pandèmia.
Per gènere, hi ha més homes morts a les carreteres interurbanes catalanes que no pas dones.
La majoria dels 120 conductors morts en accident de trànsit eren homes. En canvi, la majoria dels passatgers morts eren dones. Ara bé, el 80% dels vianants atropellats mortalment eren homes.
Gràcies, Sílvia. I justament després de conèixer aquest balanç de sinistralitat, avui a l'Estel Migdia ens hem volgut fixar en les víctimes dels accidents de trànsit, com ho viuen i, sobretot, si se senten desprotegides per les administracions i per l'actual codi penal en el cas que els accidents en qüestions arribin a judici. Per això, a aquesta hora podem saludar en Lilo Villasante, ell és delegat de l'ONG Stop Accidents de Catalunya. Senyor Villasante, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Calen més controls per reduir els accidents de trànsit a tot el país?
Y tanto que hacen falta muchos más controles, mucha más presencia policial en la carretera y luego mucha concienciación por parte de todos los usuarios. Los usuarios, aparte de un exceso de confianza, nos vemos como impunes, como eso a nosotros no nos va a pasar. Y tenemos que darnos cuenta que eso pasa, y no pasa hoy ni mañana, pero nos puede pasar pasado mañana. un exceso de confianza, una falta de concienciación y de educación vial es lo que nos lleva a estas cifras de víctimas.
Trobeu a faltar, després d'un cop hi ha hagut aquest accident, ajuda i sensibilitat de les administracions públiques, quan hi ha, després d'aquest accident de trànsit, com dèiem, amb víctimes?
Mira, hasta hace poco no teníamos nada. Es verdad que hoy en Cataluña, precisamente, que es el único territorio del Estado español en el que contamos con esa ayuda, sí tenemos. Tenemos el SIAP, que ahora hace poco cumplió, si no me equivoco, 10 años, que sí que está dando mucho apoyo psicológico, mucha ayuda a las víctimas. Aún se puede hacer más, pero hoy, por suerte, y sobre todo gracias aquí a... digamos, al CB Catalán de Trànsit, a todos los directores y todos los, digamos, consellers de interior, contamos con el SIAP, que es una ayuda muy grande a las víctimas, pero aún falta más. Hoy en día esa falta la están, digamos, sustituyendo las asociaciones, pero a las asociaciones no nos llegan muchas víctimas. Pero bueno, hoy, por suerte, aquí en Cataluña sí contamos, en el resto de España no, pero aquí sí.
Una altra de les queixes recurrents que feu des de les associacions de víctimes són també que el més madur en el codi penal. No sé si creieu si castiga prou els culpables d'accidents amb víctimes mortals.
Mira, matar a una persona con un vehículo sale prácticamente gratis en este país. Las víctimas nos sentimos víctimas dos veces. Nos sentimos víctimas el día que sufrimos el accidente, el día que perdemos a un familiar o sufrimos un accidente, y luego nos volvemos a sentir víctimas ante la justicia. No somos escuchados, no nos tienen en cuenta en ningún juicio, y luego las penas son irrisorias. Te podría explicar montones de casos en el que con positivos en drogas y muertes se salda con una pequeña tirada de carné y unas multas. Son muy poquitas las condenas y luego la mayoría no se llegan ni a cumplir. Hace falta modificar mucho el código penal. Hay un sentimiento de inmunidad total, de cojo un coche, bebo, me drogo, me salto un semáforo, voy haciendo el fitipaldi por la carretera que no me va a pasar nada. Yo creo que esa es la sensación que tiene la mayoría de la gente.
D'això és del que vosaltres en parleu i definiu com a violència vial.
Exactamente. Es que, a ver, mira, tenemos que tener en cuenta, aunque nosotros llevamos el nombre de Stop Accidentes, un accidente, tú no puedes luchar, no podemos luchar contra un accidente. Un accidente, la palabra lo dice, es algo que no podemos evitar. Nosotros no podemos evitar ir circulando y que nos reviente un neumático, que nos fallen los frenos, que se nos rompa la dirección. Esas son cosas que no podemos evitar. Ahora, un accidente porque una persona vaya bebida, vaya drogada, o porque coja el coche y vaya a 300, eso no es un accidente, eso se hubiera podido evitar. Eso es violencia vial, hay muchas formas de ejercer la violencia. Y a la hora de coger un vehículo, también ejercemos violencia. Es algo que se puede evitar, por lo tanto no es un accidente.
Vosaltres des d'Estopa Accidents treballeu per atendre víctimes donant atenció psicològica, però també feu campanyes de sensibilització en diferents àmbits. Per tant, jo volia preguntar si els accidents es podrien reduir amb més educació vial a les escoles, si creieu que falta.
Sí, sí, tanto que sé. Mira, no tenemos más que pensar que si educamos al niño, no tendremos que castigar al adulto. Y mucha más educación. Mira, las personas de nuestra generación estábamos acostumbrados a ver a nuestros padres sin el cinturón de seguridad, puesto que no era obligatorio, a tomarse una copita, pues no pasaba nada, no era delito, no se hacían controles. Y nosotros probamos un poco, quizás, ya es verdad que ya eso ha cambiado mucho, pero nos ha costado adaptarnos a las nuevas normas. Si desde pequeños nos van formando en... No quizás en leyes, ¿no? Pero sí en un respeto hacia los demás usuarios de la vía y crecemos con esos conocimientos y esa educación que nos van dando, todo se mejoraría mucho. Y luego yo creo que también tendríamos que quitar por parte de las instituciones, en este caso por parte de los encargados de sancionar las infracciones, nos estamos dando cuenta que las sanciones por sí solas no están haciendo el efecto que deseamos hacer. Porque lo peor que nos pasa a las personas es que solo nos duele esa sanción en el momento que pagamos la multa. Luego ya nos olvidamos. Yo creo que al mismo tiempo quitaríamos esa sensación de que las multas están para recaudar. Sería que a los infractores darles la oportunidad de reducir esa sanción económica al 50, al 40, al 60% a cambio de unas horas de reeducación vial, escuchando un testimonio de una víctima o cosas así. Yo creo que eso ayudaría mucho también a defender las víctimas, a buscar ese objetivo cero víctimas.
Lilo, ja per acabar, el passat mes de març del 2022 va entrar en vigor la nova llei de trànsit, no?, que castiga més l'ús del mòbil al volant, noves limitacions de velocitat. Si esteu preguntar-te si esteu contents amb aquesta normativa o caldria anar una mica més enllà.
Mira, cualquier normativa, cualquier ley que se modifique, que nos ayude a salvar víctimas, nosotros la vamos a apoyar y la vamos a aplaudir. Pero creo que se llegaría mucho más allá. Por mi parte, no, yo pienso que el móvil es algo muy grave, algo que nos ponemos en un semáforo y 9 de cada 10 van usando el móvil. Yo creo que sería algo muy sencillo de evitar, instalando en los vehículos un inhibidor de frecuencia. Igual que tenemos motores híbridos, que al pasar de 40 pasan de un motor eléctrico a un motor de combustión, unos inhibidores de frecuencia de serie, que a la que el vehículo alcance 20 o 40 kilómetros por hora, ese inhibidor de frecuencia se active y el móvil no se pueda usar. Ya lo tenemos eso solucionado. Pero bueno, ya te digo, cualquier ley que nos ayude, cualquier normativa que nos ayude a salvar víctimas, nosotros la aplaudimos, porque las víctimas, aunque desciendan, las víctimas nunca restan. No podemos decir este año hubo 1000 víctimas menos, no, porque si teníamos una acumulación desde que tenemos datos de 3 millones de víctimas, si este año hubo 1000, son 3 millones 1000, no son 1000 menos, ¿sabes? Por eso aplaudimos cualquier iniciativa.
Ens quedem amb aquesta reflexió. Lilo Villasante, delegat de l'ONG Stop Accidents de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos avui. Bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
La Moncloa espera que la reforma del Codi Penal serveixi perquè Carles Puigdemont sigui extradit per a l'Estat d'aquí ben aviat.
Doncs sí, ho ha dit la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, en una entrevista aquest matí a Televisió Espanyola, on ha assegurat que els escrits del jutge Pablo Llarena i de la Fiscalia mantenen penes altes de condemna per l'expresident amb els dos nous delictes i demostren, per tant, que la reforma que ha fet el govern espanyol no ha despenalitzat els fets del procés, com deia Partit Popular.
Que hay instrumento jurídico y que, por tanto, hay conducta y hay cuestiones que tienen que ser juzgadas. Y ojalá esto sirva para que el señor Puigdemont pueda ser extraditado a nuestro país y pueda responder ante la justicia, que es lo que desde el primer momento el gobierno de España ha pretendido y, por tanto, ojalá esto se produzca y se haga en un plazo breve de tiempo.
L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja ha respost a aquestes declaracions del govern espanyol i en una piulada ha qüestionat si el govern espanyol va plantejar a Esquerra Republicana la seva intenció d'accelerar la seva extradició durant les negociacions per aquesta reforma del Codi Penal.
I encara sobre els fets de l'octubre de l'any 2017, el judici de la Cupaire Ana Gabriel tindria lloc a l'Audiència Provincial de Barcelona i no al Suprem, perquè actualment no és aforada i la competència per ser jutjada canvia de tribunal. Serà un judici per desobediència.
L'exdiputada de la CUP va tornar de Suïssa el 19 de juliol i va comparèixer davant de Llarena, que la va deixar en llibertat.
I a les portes que Barcelona s'assigni demà el nou tractat d'amistat entre Espanya i França, el govern espanyol reforça el missatge que ja va enviar a fa uns dies i que enerva l'independentisme, que el procés independentista ja s'ha acabat. Mentrestant, els partits i les entitats independentistes fan una crida a la mobilització per demostrar tot el contrari. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, torna a dir que el procés independentista ja s'ha acabat i que la cimera serveix per passar pàgina dels fets de la tardor del 2017. Són declaracions a Telecinco.
¿Sabe usted quién fue el primero que dijo que el proceso soberanista había terminado? Fue un Sánchez, pero no Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, sino Jordi Sánchez, que era uno de los líderes independentistas. Que la Cataluña del futuro se tiene que construir sobre acuerdos. Y esos acuerdos a los que ya hemos llegado en la mesa de diálogo a la que usted hacía referencia, esos acuerdos dicen que los gobiernos de Cataluña y de España van a hacer política dentro de las instituciones democráticas y con arreglo a la ley.
Bolaños afegeix que la voluntat del govern espanyol és que Catalunya torni a ser una potència econòmica. Mentrestant, des de les entitats independentistes fan una crida a la mobilització per demostrar que el procés segueix viu i per reclamar el dret a Catalunya a poder celebrar un referèndum d'independència.
De fet, una d'aquestes crides l'ha fet des dels micròfons de Ràdio Estel la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, i ha avisat també a Esquerra que les seves contradiccions de ser alhora a la manifestació i a la cimera hispano-francesa li poden passar factura i poden fer que alguns manifestants acabin xiulant els alts càrrecs del partit. Ho ha dit, com deia en Pere, en una entrevista a Ràdio Estel.
Sí, Dolors Feliu ha contestat d'aquesta manera les declaracions de l'alcaldable d'Esquerra, Ernest Maragall, en aquesta emissora, quan va dir que els xiulets i les escridassades entre independentistes l'únic que fan és perjudicar l'independentisme.
A veure, amb tots els respectes, l'Ernest Maragall està involucrat en aquesta gran contradicció, que és que ell està en un partit on el cap, una figura visible i que té responsabilitats d'aquest partit, està a l'altra banda contradint el missatge de la protesta. Però aquestes contradiccions de vegades doncs, passen factura perquè la gent també pot pensar el que vol.
Feliu diu que respecta el dret de llibertat dels manifestants i ha tornat a fer una crida a Pere Aragonès a no anar a la cimera i ha demanat que si el president finalment hi va, hauria de mostrar el seu descontent.
Si la fotografia surt, una fotografia somrient, donant mans, aquesta imatge de què passa a Catalunya? Ah, però mira, el seu governant està aquí donant la mà i somrient, rebent tranquil·lament aquests senyors que venen a dir que s'ha acabat el procés, que es pot venir aquí tranquil·lament a prendre aquestes decisions, i ell doncs hi està molt conforme, mira com està, no? Evidentment, doncs ell, si va, jo crec que hauria de mostrar d'alguna manera alguna imatge que mostrés aquest descontent.
La presidenta de l'Assemblea també ha assegurat que per la gent de Catalunya la fotografia de Macron, Sánchez i Aragonès no és la imatge de la submissió i que la imatge de la gent concentrada mostra que no hi ha submissió.
Finalment, la concentració de rebuig es farà davant de la Font Màgica de Montjuïc, ja que el cordó de seguretat és més ampli del que inicialment s'esperava, un fet que Dolors Feliu ha criticat que, com més lluny, menys es reconeix el dret a protesta. I tornant amb tu, Judit, més enllà de la lectura política que es fa d'aquesta cimera, el nou tractat que s'assignarà demà servirà per potenciar els contactes entre Espanya i França i per abordar també temes com l'energia, els transports i les fronteres.
Espanya ja té un tractat d'aquestes característiques amb Portugal i ara el firmarà amb França, cosa que beneficiarà les relacions bilaterals entre els dos països i servirà per abordar temes que també afecten a Catalunya. Ho explica el director del Centre d'Estudis Internacionals de la Universitat de Barcelona a Ràdio Estel, Joaquim Llimona.
França i Espanya són països amb una relació molt intensa i aquest tractat el que proporciona és un marc per poder avançar amb un esperit de col·laboració mútua en aquest objectiu d'un partenariat més estret entre aquests dos països, tant bilateral com en el marc de la Unió Europea.
Llimona considera que Catalunya també en sortirà beneficiada, que es firmi demà aquest nou tractat a Catalunya, tant per les relacions comercials com perquè s'hi podran plantejar qüestions com les autopistes, les connexions ferroviàries o l'hospital que fa frontera amb Puigcerdà.
Gràcies, Judit. I el PSOE guanyaria les eleccions generals si se celebressin avui. Ho faria amb gairebé 2 punts d'avantatge sobre el Partit Popular, segons el baròmetre del CIS d'aquest mes de gener.
L'enquesta mostra una baixada generalitzada en les expectatives de vot de tots els partits, excepte per Unides Podem, que és l'única que creix. Vox torna a caure fins a quedar-se en un 10% dels suports, mentre que Ciutadans es manté a la línia difusa d'entrar o no al Congrés. Pel que fa als partits catalans, Esquerra baixa 2 dècimes i la CUP en puja 1. No varia, en canvi, el suport de Junts per Catalunya. Aquestes enquestes es van fer amb una mostra de quasi 4.000 entrevistes que es van fer entre el 2 i el 12 de gener en plena polèmica per l'aplicació de la llei del només sí és sí i de la reforma també del delicte de malversació.
Més qüestions pel que fa a la plana internacional. El ministre de l'Interior del govern d'Ucraïna i almenys 17 persones més han mort en un accident d'helicòpter a la ciutat de Brovary, a la regió de Kiev, a la part centre-nord del país. En l'acte també han mort el viceprimer ministre i el secretari d'Estat d'Interior d'Ucraïna.
L'helicòpter s'ha accidentat prop d'una zona d'edificis residencials i d'una llar d'infants. Per ara hi ha 16 persones mortes, entre les quals hi ha 2 nens. A més, els cossos de seguretat han informat que hi ha 22 persones ferides. 15 infants més han resultat ferits i estan hospitalitzats. En total, 29 persones han hagut de ser traslladades a l'hospital a causa de la caiguda de l'helicòpter. 9 de les víctimes mortals viatjaven a bord d'aquest helicòpter del Servei Estatal d'Emergències.
En una altra ordre de coses, però també referent a Ucraïna, avui el president del Consell Europeu, Charles Michel, s'ha mostrat partidari d'enviar tancs en defensa a Ucraïna.
I en una intervenció al Parlament, Michel ha dit que els ucraïnesos necessiten urgentment més equipament i ha demanat que la Unió Europea no deixi de fer-los costat.
I encara centrats a Europa, l'Eurocambra ha escollit aquest dimecres el socialdemòcrata Mar Engel com a nou vicepresident del Parlament en substitució d'Eva Kaili, que va ser destituïda per la seva implicació en la trama de suborns de Qatar i el Marroc. I d'altra banda, el Parlament Europeu també s'ha donat 3 mesos més de marge per investigar el cas Pegasus. La decisió s'ha pres a la conferència de presidents. Tornant a Espanya, el Ministeri d'Igualtat ha ordenat ampliar el control en polseres telemàtiques a agressors sexuals davant la rebaixa de penes.
Ho ha explicat la delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Victòria Rosell, en l'acte de presentació de l'estratègia estatal per combatre les violències masclistes en casos en què l'aplicació de la llei del només sí és sí revisi la baixa de la pena i s'escarceri de forma inesperada. Rosell ha concretat que al desembre que va comunicar aquesta instrucció a la Fiscalia i al Consell General del Poder Judicial, que estableix que s'hauran d'atendre en 24 hores aquestes peticions judicials d'instal·lació de dispositius per protegir les víctimes afectades per aquestes rebaixes de condemna per violència sexual.
De fet, el Tribunal Superior de Justícia ha rebaixat 2 anys la pena de presó a un home condemnat per agressió sexual aplicant aquesta llei del només sí és sí. L'home va ser condemnat per l'audiència de Girona, on van passar els fets l'any 2019.
La sala d'apel·lacions del TSJ ha acceptat d'aquesta manera la rebaixa de pena demandada pel condemnant, que s'ha acollit als canvis de la llei del només sí és sí. Quan va ser condemnat a Girona, el tribunal li va imposar la pena mínima, que llavors era de 6 anys, més 6 mesos pels agreujants. Amb la nova llei, la pena mínima és de 4 anys i ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li ha rebaixat la pena de presó 2 anys, o sigui que haurà de complir 4 anys i 6 mesos de presó.
A Catalunya, els mestres i els professors mantenen la vaga d'educació prevista per la setmana vinent, pels dies 25 i 26 de gener. Tot i així, el sindicat USTEC veu la darrera proposta del Departament d'Educació com un pas endavant per solucionar el conflicte.
La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha dit que per desconvocar la vaga caldria, però, anar més enllà i incloure en l'acord altres aspectes com el pacte d'estabilitat o l'ordre del calendari.
Ens ho podem plantejar, però clar, també sí que és veritat que estem ara una mica fent, demanant al col·lectiu què vol, no? Si hem de pressionar ara que tenim el context de pressupostos, és molt important, doncs, que es prioritzin els pressupostos sanitat i educació, perquè sanitat està molt tensionada i educació, doncs, estem com estem també.
Segura ha explicat que la proposta d'educació contempla millores en els sexenis i en els professors tècnics de formació professional, una proposta que ara abordaran a la reunió que tenen demà amb la Conselleria d'Educació.
Mentrestant, Barcelona es posiciona per convertir-se en la primera capital europea del comerç de proximitat. Ho explicava mai en aquest programa. Des de la ciutat es vol acollir per primera vegada aquest projecte europeu.
Una iniciativa, la de crear una capitalitat europea del comerç local, que ahir ja va rebre la llum verda del Parlament Europeu i que ha sorgit precisament dels comerciants barcelonins amb l'objectiu de revitalitzar i modernitzar els models de negoci del comerç minorista al continent. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Lluís Llanes, vicepresident de Barcelona Comerç i secretari general de Vitrins d'Europa, ha explicat que ara, però, cal presentar la candidatura de Barcelona.
I ara és quan hem de demanar que Barcelona sigui la capital europea del comerç de proximitat. O sigui que estem molt contents per l'èxit aconseguit, però el treball segueix i anem aquí, perquè pensem que és un projecte que és molt generós, que s'ha fet des de la Fundació Barcelona Comerç i Vitrins d'Europa per tot Europa, perquè aportarà valor al que és la ciutat, aportarà valor a les empreses, a les entitats i també a la societat civil.
Llanes ha explicat que la capitalitat l'acolliria cada any una ciutat europea de forma itinerant i ha posicionat Barcelona per donar el tret de sortida d'aquesta nova figura.
I atenció a aquesta notícia. Durant l'any passat a Espanya es van fer 24 visums cada segon. Això vol dir més de 2 milions d'operacions cada dia. En total es van transferir 40.700 milions d'euros.
La xifra suposa el rècord d'operacions. En total els usuaris van fer 762 milions de visums per a pagaments entre ells, al comerç electrònic, per donacions a ONG i entitats socials o gestions amb loteries i apostes de l'Estat. El comerç electrònic és un dels àmbits que més ha crescut amb aquest ús del Visum com a sistema de pagament amb 15 milions de compres, més del doble de les acumulades en els anys anteriors. D'altra banda, el dia 1 de desembre es va assolir un rècord de 38 Visums per segon.
I una nova eina d'intel·ligència artificial, el xat GPT, pot revolucionar la nostra societat en tots els seus àmbits, especialment en el món educatiu i també el de la comunicació. Els experts alerten dels canvis que pot suposar la seva irrupció i el risc que puguin augmentar els plagis. Tot i així, també s'erigeix com una eina excel·lent per millorar la qualitat de la docència.
Ho ha explicat en una entrevista al matí a Ràdio Estel Alba Sabater, sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Sabater ha explicat com funciona aquesta nova eina.
Aquest ChatGPT és un model lingüístic que està desenvolupat per una empresa que es diu OpenAI i que pot utilitzar-se per diferents tasques relacionades amb el llenguatge. És a dir, tu li pots fer preguntes de qualsevol preguntes o ordres de qualsevol tema o de qualsevol àmbit. Té una resposta per tot. També si la resposta és ara no puc treballar o no tinc una opinió formada sobre aquest tema.
Sabat ha explicat que aquesta eina és un sistema completament nou que compta amb més de 175 milions de paràmetres, és a dir, un banc de dades massiu, i ha entrenat per desenvolupar tasques relacionades amb el llenguatge, des de la traducció i fins a la generació de textos.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tenim una emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Gairebé 2 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Fem una ullada a la informació local i comarcal d'aquest dimecres. A la Garrotxa, el transport a demanda d'aquesta comarca tindrà el primer autobús 100% elèctric de tot Catalunya que està destinat a fer aquest servei.
I també és el primer vehicle totalment elèctric de l'Estat que s'utilitza per al transport a la demanda, que és aquell que només presta si hi ha reserves prèvies. Durant l'any passat, més de 6.000 passatgers van utilitzar el servei de transport a demanda en aquesta comarca catalana. El model que es farà servir funciona amb bateries de liti que permet una autonomia d'uns 210 quilòmetres depenent del seu consum.
I a Riudoms, una empresa de Madrid ha projectat un parc de plaques solars amb una potència de 5 megawatts.
En total hi haurà 11.340 panells fotovoltaics distribuïts en 210 solars en dues parcel·les rústiques en un polígon d'aquesta població del Baix Camp. El parc que la companyia ha batejat amb el nom de Baix Camp Solar Energy tindrà una longitud de 5.200 metres, 2.200 dels quals seran soterrats i 3.000 aeris, passant pels termes municipals de Riudoms, Vinyols i Els Arcs i Cambrils, també. El pressupost també supera els 5 milions d'euros.
Les motos no poden beneficiar-se de la gratuïtat de la ronda de Manresa a l'autopista C-16 per un problema tècnic.
Com que aquests vehicles porten la matrícula només al darrere, el sistema de lectura automàtica no els detecta ni tampoc poden destriar quin itinerari i recorregut fan per saber si poden aplicar la bonificació o no. Usuaris de motos de les comarques centrals lamenten el greuge que pateixen davant els conductors de turismes al no poder circular de franc per aquest tram de l'autopista.
I els estudiants de la Universitat de Girona faran atenció d'escombriaires i recolliran la brossa quan hi hagi falta de personal.
L'Ajuntament de Girona ha arribat a un acord amb el rectorat d'aquesta universitat perquè els alumnes que ho vulguin puguin inscriure's a la borsa de treball per fer suplències al servei de neteja viària. L'acord ha arribat després que en les darreres setmanes a la ciutat s'hi hagi acumulat moltes deixalles de les festes de Nadal, ja que durant les festes el 70% de la plantilla que s'encarrega d'aquesta recollida de brossa va fer vacances.
I acabem aquest recorregut de Reus, on l'Ajuntament ha activat el reforç de trucades a les persones grans en situació de vulnerabilitat davant la previsió que en les properes hores baixin les temperatures i faci més fred.
També des de l'equip de sensellarisme i en coordinació amb Creu Roja i la Guàrdia Urbana s'ofereixen mantes, begudes calentes i allotjament temporal a les persones que viuen al carrer o a llocs on fa molt fred. L'Ajuntament de Barcelona també ha fet una crida a les famílies, en especial les que tenen cura de la gent gran i els infants, a prendre mesures de prevenció específiques que siguin necessàries.
Gràcies, Pere. Repassem ara els esports. I ho fem parlant de futbol perquè aquest vespre l'Espanyol s'enfronta a l'Atlètic Club per una plaça en els quarts de final de la Copa del Rei.
Sí, els blanquiblaus no poden fallar la cita d'aquesta nit a Sant Mamés si volen seguir vius a la competició. Per tant, partit del voltatge per l'Espanyol contra el segon equip que suma més Copes del Rei, en total de 23, només superat pel Barça, que en té 31. Tot i la bona xifra, els bascos no aconsegueixen el títol des de l'any 84. Malgrat la dificultat de la trobada, el tècnic blanquiblau Diego Martínez és optimista i es pren l'eliminatòria com tot un repte.
No lo veo como un examen, ¿no? Yo creo que al final para una persona o para un jugador, yo creo que esto es un desafío, un reto para el equipo en conjunto. Estamos enfrentándonos posiblemente a uno de los eliminatorias más difíciles que te pueden tocar en la Copa del Rey, porque para el Athletic Club es un torneo especial donde se genera una atmósfera diferente en San Mamés. Yo la he podido vivir también como rival y eso pues creo que lo hace ilusionante, ¿no? Y el desafío es para todos, el reto es para todos.
El tècnic no podrà comptar amb Martin Braithwaite pel partit d'aquesta nit perquè té problemes musculars.
I després de guanyar la Supercopa contra el Real Madrid, demà serà el torn del Barça. Els blaugranes saben que no es poden permetre cap entrebanc i que han de seguir amb la mateixa dinàmica que fins ara.
No hi ha temps per a celebracions. El Barça ha de respondre contra el Ceuta si vol obtenir un bitllet per als quarts de final de la Copa del Rei. Xavi sembla que ho té clar, cal seguir amb la continuïtat, però veurem si demà els jugadors han sabut aplicar la teoria.
Ara és una altra prova de foc per nosaltres de donar-li continuïtat a això, no? Crec que la paraula és continuïtat. Estem en un bon moment de joc, de resultats, estem competint molt bé. L'altre dia ens va sortir un partit excel·lent i suposava un títol, llavors això ens dona alegria, ens dona moral, confiança, però ara li hem de donar continuïtat a tot això, no? Prioritat ara els tres títols que queden i a competir.
Xavi ha dit que anunciaria la llista de convocats després de l'entrenament d'avui, que ha de començar a 6:45 de la tarda, però ja ha avançat que Ronald Araujo segurament no viatjarà.
I encara en l'òrbita blaugrana, el Barça podria guanyar la Supercopa masculina i la femenina en una mateixa setmana i derrotant el mateix rival, el Real Madrid.
Sí, diumenge els de Xavi van guanyar-la a l'Aràbia Saudita per 3-1 i demà les de Jonathan Giraldez tindran l'oportunitat de fer-ho a les semifinals que es jugarà a Mèrida. La número 8 del Barça, Marta Torrejón, ha explicat en roda de premsa que es tracta d'un partit decisiu del qual tenen moltes ganes de jugar.
Que és un partit decisiu. Tenim en joc un títol amb dos partits i ens enfrontem a aquestes semifinals contra un gran rival. És veritat que hi ha aquest precedent de Lliga que, com bé va dir el míster, doncs, potser pel moment de la temporada no era completament decisiu, però en aquesta situació sí que ho és.
D'altra banda, la jugadora del Real Madrid, Olga Carmona, ha dit en roda de premsa que tenen molt clares els seus objectius i que pot ser un partit molt important per la història del club.
Creo que nosotras lo que queremos es conseguir la primera victoria en la historia del club contra el Barça y eso puede suceder mañana y vamos a por todas.
Això serà demà i la primera semifinal de la Supercopa femenina es jugarà avui entre la Reial Societat i l'Sporting de Huelva a les 7 de la tarda.
I aquest migdia el Girona ha fet oficial la cessió de Ramon Terrats al Villarreal B fins a finals de temporada amb opció de compra.
Terrats tenia contracte amb Montilivi fins al 2024. Amb aquesta marxa el Girona té una fitxa lliure i per tant pot inscriure Víctor Chihankov, un jugador procedent del Dinamo de Kiev que va anunciar-se de manera oficial ahir. Per cert, que els blanquivermells tenen lligada la segona incorporació d'aquest mercat d'hivern. Es tracta d'Alexander Callens, central peruà, de 30 anys, que juga al New York City i que queda lliure perquè acaba contracte. Ha marcat 6 gols en la darrera temporada. Per poder fer efectiva aquesta incorporació, el Girona hauria de donar de baixa algú de la plantilla. I encara una notícia més que prové de Montilivi. Ahir es van esgotar en tan sols 8 hores les entrades pel partit que enfrontarà el Girona i el Barça el proper dissabte 28 de gener a 1:45 de la tarda. Per aquells que no tingueu entrada, cal que sapigueu que el club posarà a la venda els propers dies a aquelles localitats que els abonats alliberin perquè no poden assistir a l'enfrontament.
I un apunt més de futbol abans de passar a la informació del bàsquet. Ahir a aquesta hora us explicàvem que el Nàstic de Tarragona buscava entrenador després de substituir destituir Raúl Agné la setmana passada. Doncs bé, sembla que ja l'ha trobat, Anna.
Sí, es tracta d'Iñaki Alonso i avui ja s'ha posat les piles dirigint l'entrenament del primer equip. El basc arriba al nou estadi procedent de l'Alavés, on ha format part de l'estructura tècnica els últims 4 anys. Compta amb 370 partits de la categoria de bronze i amb 2 ascensos a segona divisió. Va aconseguir que el Real Múrcia i el Real Unió pugessin. El nou tècnic ha explicat en roda de premsa que li fa especial il·lusió entrenar un equip com el Nàstic.
Pues alguna vez he querido yo venir a este proyecto. No ha salido bien, no entré en esa terna, no, por lo que fuese. Entonces, es algo que me llena y que sobre todo me ilusiona y tener la ambición por llevar un club con el Nàstic a fútbol profesional, soy un privilegiado.
El nou entrenador gran ha signat un contracte fins a final de temporada més un adopcional.
Ara sí, en bàsquet, l'Uni Girona juga aquesta nit a 9:15 contra el Mechelen belga, partit d'Eurolliga.
Les gironines són cinquenes del grup B amb 5 victòries i 4 derrotes i les belgues han guanyat només un partit de 9. Tot i així, l'Uni no pot fallar si vol accedir als quarts de final de la competició. Ahir es va fer oficial la sortida de Laura Cornelius al Mersin. La directora esportiva del club, Laia Palau, ja va dir que estaven mirant de reforçar la plantilla.
I en tenis, Rafa Nadal ha caigut eliminat a la segona ronda de l'Open d'Austràlia davant el nord-americà Mackenzie McDonald per 3-16-0.
El manacorí ha sentit punxades a la cuixa esquerra i ha hagut d'aturar uns minuts el partit per rebre assistència mèdica, però a la represa no ha pogut revertir el duel. Al final del partit, Nadal ha explicat que no volia retirar-se i que ha intentat jugar sense greujar la lesió i que ara mateix se sent cansat i decepcionat, però que no pensa baixar els braços.
Voy a seguir luchando, no es que con todo ello pues están renunciando a nada, es el comienzo de año, pero bueno, sí que al final uno es como un combate de boxeo y cuando le van pegando golpes de aquí, de allí, al final pues termina uno noqueado, ¿no? Yo ahora mismo pues lo estoy.
Rafa Nadal s'ha quedat sense poder revalidar el títol que va aconseguir l'any passat i aquesta derrota suposa que baixi de la segona a la sisena posició del rànquing mundial i, segons els resultats, podria sortir del top 10 de l'APT. Encara a Melbourne, ahir es van suspendre diversos partits degut a les fortes pluges, entre ells el d'Albert Ramos amb el nord-americà Maxim Cressy. El mataroní ha perdut 3-16-1. Les coses li han sortit millor al jugador de Castelló de la Plana, Roberto Bautista, que jugava contra el portuguès João Sousa, on l'ha acabat superant fàcilment per 3-16-0. Pel que fa al quadre femení, l'espanyola Cristina Buxa signa el seu millor gran slam després de superar la canadenca Bianca Andreescu per 2-16-1 i jugarà la tercera ronda de l'Open divendres. Això sí, serà contra la número 1 del món, la polonesa Iga Swiatek.
I avui a 9:15 del vespre, la selecció espanyola d'handbol mirarà de fer-se un lloc als quarts de final del Mundial de Polònia i Suècia contra un dels anfitrions.
Sí, i en aquest cas serà contra el combinat polonès, tot i que els homes de Jordi Rivera van aconseguir passar de ronda amb els màxims punts i amb facilitat. Polònia té una defensa molt dura físicament i jugarà amb molta pressió, ja que si no aconsegueix guanyar, quedaria eliminada. El jugador de la selecció espanyola, Ángel Fernández, valorava d'aquesta manera el rival.
Van a ir a muerte, quieren lavar un poco la imagen que han dado en la fase de grupos y ahora mismo pues tienen muy poco que perder, van a jugar muy sueltos y eso va a ser muy peligroso para nosotros.
S'espera que el Tauron Arena, escenari d'aquest duel, estigui ple a vessar.
I acabem els esports amb un apunt de pàdel perquè Reus tornarà a acollir el World Padel Tour.
Sí, la capital del Baix Camp serà la seu del primer torneig que es disputi a Europa entre el 27 de març i el 2 d'abril. Com l'any passat, el gran atractiu del torneig serà la reusenca Ariana Sánchez i la seva companya Paula José María, que enguany lluitaran per aixecar el títol després de caure en la final de l'any passat contra Gemma Triay i Alejandra Salazar.
Gràcies, Anna. Gairebé 3:45 de la tarda. Moment de parlar d'economia. Avui és dimecres i, per tant, tenim un forat pels companys de l'Espai 08 que ens ajuden a analitzar l'actualitat des de la vessant econòmica. Avui ho fem amb una estrena, amb l'Alessandra Palomar, que és investigadora de l'Institut de Microeconomia Aplicada de la Universitat de Bonn i membre d'aquest espai, de l'Espai 08. Alessandra, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Mira, dilluns en aquest mateix programa analitzàvem un informe d'Oxfam Intermón que parlava de la situació econòmica del món. Resumidament, ens deia que els més rics acumulen encara més riquesa i molt més ràpid, però un altre aspecte que ens apuntava aquest informe i el que avui volem posar al focus és perquè el 70% dels treballadors que menys han vist augmentar el seu salari són dones. Per això avui, Alessandra, et volem preguntar això per què passa.
Bé, és un cas molt concret aquest, ja que estem parlant de pujades salarials en el marc de convenis col·lectius. Llavors aquí el que passa és que les dones es veuen menys beneficiades perquè la seva concentració és més creada en professions en les quals els convenis col·lectius no preveuen aquestes revisions salarials. Per exemple, hi ha més dones que treballen en el sector de cures, no? I aquest és un sector poc valoritzat i amb poca organització sindical, on les externalitzacions del sector privat i la presència d'empreses de treball temporal són molt freqüents. Llavors, és un sector amb menys capacitat de negociació col·lectiva. En canvi, sectors masculinitzats on la majoria que treballa són homes acostumen a estar més organitzats a nivell sindical i tenir convenis amb condicions molt més favorables i que troben aquestes pujades salarials. Però, per una altra banda, també estem parlant de convenis col·lectius en els que hi ha una negociació. I Comissions Obreres ja ha alertat que els convenis més feminitzats són els que reben més bloquejos per part de les patronals.
Per tant, com podríem revertir aquesta situació?
Bé, la veritat és que és un fenomen bastant complex i en el que intervenen diversos factors, però segueix donant marge per la intervenció. Llavors, per una banda, i en aquest cas concret en el que estem parlant, repeteixo, de negociacions en el marc de conveni col·lectiu, s'haurien de revisar aquests convenis. I com ja va comentar el meu company Ferran la setmana anterior, hi ha molts convenis col·lectius que no inclouen aquest tipus de clàusules que permeten revisar els salaris davant de pujades de preus. I especialment això passa en els sectors més feminitzats. Però clar, si aquests sectors més feminitzats segueixen sense haver-hi convenis col·lectius, aquesta mesura no els beneficiaria. Llavors jo recupero una de les propostes del Ferran en què... seria necessària la intervenció del govern, no? Per exemple, tenim el cas d'externalitzacions del sector privat, no? I es podria obligar en aquest cas que s'apliqui el conveni col·lectiu del sector a l'empresa subcontractada, no? El que estic explicant bàsicament és, per posar un exemple, les cambreres de pis, que són aquelles persones que venen a les habitacions d'hotel, treballen en el sector de l'hostaleria, però en la majoria de casos, com que són subcontractades, se'ls aplica un conveni del sector dels serveis de neteja, que acostuma a ser menys favorable que el d'hostaleria. Que això també seria un altre problema que s'hauria de solucionar. Mm-hmm. Però, clar, tot això és un problema que és de llarg i es necessita un paquet de mesures per poder-li fer front. O sigui, no hi ha una mesura estrella que solucioni tots els problemes. I, clar, hem de recordar que aquesta desigualtat generada per la situació salarial no és un... És, o sigui, en el context d'inflació no treu que existeixi una bretxa salarial de gènere ja de base.
Això comentaves, no? Ens feies aquest resum de quins sectors afecta més aquesta bretxa salarial entre homes i dones, però volíem preguntar que com s'explica que en una època, no, on les dones estan més preparades, tenen més opcions a estar formades, que fa 30 anys, per exemple, encara segueixi augmentant aquesta bretxa salarial.
Sí, aquí la teoria econòmica explica aquesta bretxa a través de dos mecanismes, no? Per una part, tenim que les dones se concentren en sectors feminitzats que acostumen a estar poc valorats pel mercat, com seria, per exemple, el treball de cures, l'educació, el sociosanitari... Irònicament, aquests sectors es consideren essencials per a una societat del benestar, com ja va demostrar la pandèmia del Covid. Llavors, per molt que les dones estiguin més formades i més preparades que fa 30 anys, continuen treballant en sectors que estan molt poc valorats. A més, com ja comentava abans, aquests sectors acostumen a tenir menys organització sindical, el que dificulta la negociació de millores laborals i les fa més vulnerables a pràctiques abusives per part de les patronals. Però hi ha un altre mecanisme que és encara més sorprenent quan mirem la forma. Veiem que són molt similars i és que els últims estudis diuen que és el treball de cures el que causa aquesta bretxa. Què vol dir això? Que hi ha diferències de gènere en l'ús del temps, no? Que després es tradueixen en el mercat laboral. És a dir, les dones tenen el que s'anomena una doble jornada. Elles treballen en el mercat laboral i quan surten de la feina segueixen treballant a casa, tenint cura de la canalla, de persones dependents, de la neteja de la llar... Llavors, de mitjana les dones dediquen més hores al treball de cures que els homes, independentment de si treballen o no i dels seus ingressos. Llavors, en sectors en què la remuneració i les promocions es vagin en jornades laborals molt intensives i una alta disponibilitat, com per exemple si pensem en consultories, les dones es van perjudicades, ja que tenen aquesta càrrega del treball de cures que els impedeix dedicar les mateixes hores o tenir la mateixa disponibilitat que, per exemple, un home. I, o sigui, de fet, els estudis identifiquen una cosa que s'anomena fenomen tisora, que és això, que després del naixement del primer fill, els salaris de les mares s'estanquen i creixen a un ritme més baix que ho haurien fet si no haguessin estat mares. I això té efectes a llarg termini. I això s'explica bàsicament pel treball de cures, no? Per aquesta doble jornada de les dones.
Molt bé, doncs Alessandra Palomar, investigadora a l'Institut de Microeconomia Aplicada de la Universitat de Bonn i membre d'aquest espai 08 que cada setmana ens acompanyen a l'Estel Migdia. Moltes gràcies, benvinguda i ens retrobem d'aquí unes setmanes per seguir parlant d'economia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, 10 minutets escassos que ens queden per acabar aquest programa. Sintonia de Cultura, Olma Giró, que s'asseu a l'estudi. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi.
Aviam, avui comencem parlant d'humor.
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 Però ho fas amb molt poc humor.
Sí?
Sí.
Jo en tinc poc d'humor.
Vinga,
ja
va.
Ja ho saps. Perquè vull t'explicar que a mitjans de setembre hi haurà una nova edició d'aquest festival, el Llama Fest, un festival dedicat a l'humor. Ho ha avançat a Ràdio Estel, la propietària de la llibreria que porta el mateix nom, la Llama Store, Abigail López.
I aquest festival serà la Lleialtat Sansenca, un espai dedicat a la cultura situat, com bé indica el nom, al barri de Sants de Barcelona. Des de la llibreria d'humor de l'Eixample defensen que la igualtat arribarà quan les dones puguin ser mediocres. La directora i propietària, Abigail López, ha detallat que, malauradament, doncs hi ha moltes noies que es queden pel camí del món de l'humor perquè l'esforç que han de fer és més gran que el que han de fer els homes.
Els programes, a la ràdio i tal, normalment es pensa sempre en noies que ja ho estan petant, però no es busque com ajudar a noies que estan començant o que estan per darrere. I crec que amb nois sí que passa més, però amb noies passa menys. I llavors, com que passa menys, hi ha noies que es donen, que es rendeixen abans.
Clar, la reflexió que feia Abigail López està molt bé, que és el que explicava és que sovint pensem que hi ha poques dones humoristes o se'ls hi retreu això, no? Hi ha molt poques dones humoristes i el que ens diu ella és que no n'hi hagin poques, sinó que es dona molt protagonisme a una, a la que destaca, però les que comencen, les que engeguen el camí, doncs a vegades no ho tenen tan fàcil com sí que ho tenen els homes, que se'ls hi donen més oportunitats, que ho explicava.
Mira, també com la línia que ens explicava l'Alessandra ara, la secció d'Economia.
Sí, ho anava a comentar, tot va lligat, Xavi, no ho sabia, però tot va lligat. També des de la llibreria esperen que el cartell de Llama Fest estigui farcit de noms de dones humoristes, així que ja veurem a mitjans de setembre.
Doncs mira, precisament avui, un dels shows que més ho està petant és La Ruïna, on el públic explica en directe les seves històries i misèries, i que va començar a gravar-se precisament en aquesta llibreria, la Llama Store. Els guionistes de La Ruïna, Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes, han passat avui per Ràdio Estel, on han assegurat que sense aquest projecte ells no existirien.
Exactament, perquè tinguem en compte, no?, de que projectes com el Llama Store són molt necessaris. Els guionistes del show han definit el projecte com el centre neuràlgic de la comèdia a Barcelona.
Un projecte, la Llama, tant en la versió llibreria i tots els derivats, molt generós, de gent que es nota que li apassiona el que fa i que, sobretot, li agrada donar eines a tota la resta de gent, perquè els primers, tu i jo, que vam començar La Ruïna allí, o sigui, és que si no no hauria existit aquest podcast sense ell, i mai es demanant res a canvi, sinó a favor de crear cultura i de donar un espai que no existia abans.
Precisament aquest 5 de gener es va anunciar l'estrena de La Ruïna a Televisió Espanyola, un fet, Xavi, que el que fa, no?, és descriure com d'important és donar volada a les noves generacions com fa el projecte de la Llama Store.
Molt recomanable aquest podcast de La Ruïna, l'has escoltat?
No.
Doncs te'l recomano.
Molt bé, Xavi.
Mira, avui també us expliquem que la dona més gran del món és catalana, té 115 anys, es diu Maria Brañas i viu a Olot.
Vinga, notícia, eh? Catalunya sempre en el focus d'atenció.
Ho hem dit tot en una frase, eh? Ja no cal dir res més, ho hem dit tot en una frase.
No, home, ara expliquem per què s'ha convertit en la dona més gran de tot el món i és catalana. Perquè què va passar? Doncs que aquest dimarts va morir la francesa Lucille Randon, que tenia 118 anys. I llavors què ha passat? Doncs que amb aquest fet ha convertit a Branyes en la persona de més edat de tot el planeta, segons el recompte que ha fet el grup de recerca gerontològica. La catalana va néixer el 4 d'abril del 1907 i des de fa 20 anys viu en una residència a la capital de la Garrotxa. La Maria explica inclús com se'n recorda de l'inici de la Primera Guerra Mundial aquí a Catalunya, que clar, dius, déu-n'hi-do, l'inici de la Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, Guerra Civil Espanyola, una pandèmia, i aquí està. La Maria, com comentàvem, va néixer el 1907, ho va fer a San Francisco, als Estats Units, perquè el seu pare va haver d'anar allà per feina, va arribar a Catalunya quan tenia 7 anys i ha viscut a Barcelona, a Banyoles, a Girona, a Calonge i a Sant Antoni i Palol de Revardit.
Mira, i que també parlàvem que quins eren els europeus que viuen més. Doncs mira, els d'Olot.
Els d'Olot, els garrotxins.
Vinga, anem ara fins a Sant Vicenç dels Horts. Això és el Baix Llobregat, perquè a partir de divendres se celebra la 6a Mostra Internacional de Pastisseria i, tal com ha explicat el regidor de Promoció Econòmica del municipi, Xavi Gómez, aquí també a Ràdio Estel, es podran tastar, Olma, tots els pastissos i gratis.
Gran notícia, eh? És el poble d'un dels redactors de la ràdio, d'en Pere Joventí Balcells.
Per tant, els més llaminers cap al poble de Pere Joventí.
Fins a Sant Vicenç dels Horts, perquè teniu fins aquest diumenge, de fet, des del divendres fins al diumenge, per tastar tota aquesta gastronomia que ens porten. I, a part, el poble es vesteix de gala aquest cap de setmana, perquè, per una banda, coincideix la Festa Major, també la 39a Mostra Comercial Agrícola i Gastronòmica i també, com comentàvem, la 6a Mostra Internacional de Pastisseria. El regidor Xavi Gómez ha reflexionat sobre la costum d'acabar les festes i els àpats amb les postres, que són dolces, i que per això, no, l'esdeveniment és una bona manera d'acabar la Festa Major, ho ha dit el magazín de Ràdio Estel.
Qualsevol persona que vulgui venir a veure la demostració podrà sortir d'aquella de cadascuna de les demostracions que fem amb un tast del pastís que el cuiner o la cuinera que el pastisser o la pastissera prepari.
La Mostra Internacional de Gastronomia també organitza diverses activitats culturals a banda de les degustacions gastronòmiques i si esteu interessats en tastar aquests dolços podeu mirar la web de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i allà trobareu tota la informació ben desgranada per hores.
Vinga, tothom ha de tastar pastissos a Sant Vicenç dels Horts. Va, i comencem amb la música, perquè també és notícia la gran Madonna que actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona el dia 1 de novembre.
Grandíssima Madonna repassarà a la ciutat comtal les 4 dècades de carrera musical que aviat es diuen. La gira començarà a Vancouver, ho farà el 15 de juliol i passarà per 35 ciutats, entre les que hi trobem Chicago, Nova York, Miami o Los Angeles. A Europa actuarà 11 ciutats durant la tardor, que a més de la capital catalana, doncs hi ha Londres o París. Les entrades ja s'han posat a la venda aquest matí a les 10, però per aconseguir-ne s'ha de fer tota una mena de gincama. En total hi ha 3 dates per obtenir les entrades, però es demanen requisits diferents per cada una d'elles. Pels més afortunats i prioritaris que anaven primer, em sap molt greu anunciar que ja no esteu a temps, perquè com comentàvem s'han obert a les 10 del matí, i és que només eren pels membres dels clubs de fans oficial de Madonna, que em pregunto com ets membre del club de fans oficial de Madonna, i també dels titulars de la targeta American Express. Llavors, més oportunitats demà dijous, a partir de les 10 del matí també podreu comprar l'entrada tots aquells que estigueu registrat a la productora del concert, que és Live Nation. Llavors és una bona hora, perquè tots els que estiguin a la cimera hispano-francesa o a la manifestació, doncs crec que no n'aconseguiran. Llavors, per la resta de mortals, aquest divendres, també a partir de les 10, podeu intentar de comprar-vos entrades. Podeu intentar, no, perquè
no
serà complicat. Ja
no
ho
veig
auguro.
A Pedro Sánchez i a Macron allà comprant entrades.
Una cosa,
potser
ens sorprendria,
cimera,
eh?
Potser que diuen, parem un moment la cimera que anem a comprar entrades pel concert de Madonna.
Ja ho veurem.
Va, i encara música, acabarem aquí. Atenció als fans de The Police, perquè un dels seus membres, Stewart Copeland, ha anunciat que ben aviat publicarà un llibre de memòria sobre la mítica banda de Londres.
I es titularà Police Diaries 1976-79 i es podran llegir els moments, podríem dir, més emblemàtics que va viure amb The Police. El llibre comença explicant el primer dia que Copeland va veure actuar Sting i està ple de fotografies inèdites de la banda i dissenys també de cartells de la banda fets a mà.
Per tant, no us ho perdeu. Gràcies, no. Olma, per
fins
aquest
demà,
recull d'informació cultural. Fins demà. I avui, per acabar, ho fem justament amb The Police i el seu missatge a Bottle per celebrar la publicació d'aquest llibre. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, la redacció, com sempre, l'equip d'informatius de Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà, us deixem en Joan Trias i el seu equip, que pugen a la caravana. Fins demà. Bye.